A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I ara ens n'anem fins a Sabadell per conèixer el Jordi Cos, actual president de l'Orquestra Simfònica del Vallès i presentador del programa Parlem d'Òpera. Està amb ell el nostre company, Pau Duran. Bona tarda, Pau.
Hola, què tal? Doncs avui tenim un convidat d'aquells que exerceix la música, però a més li agrada molt parlar-ne, i per això també l'hem fet venir. Jordi Cos, bona tarda.
Bona tarda.
La teva viola, la primera, de quan data, aproximadament?
La primera viola data de l'any 1990, diria jo. El que passa és que vaig començar sent violinista, no vaig començar tocant la viola.
Com va anar això, aviam?
Jo sóc un renegat. No, ja vaig començar tocant el violí. Vaig començar una mica tard.
Ah, sí?
Sí, 15-16 anys. Abans d'això volia ser periodista, però de sobte...
Vas triar bé, al final.
No ho sé. Depèn del cantó on ho miris, no? Sí, suposo que sí. No, i tant, i tant.
Però què et cridava l'atenció del periodisme, Jordi?
Ui, sempre de petit jo escoltava molt la ràdio, moltíssim. Sobretot els estius, hi havia un programa que era, com es deia? Ràdio Esport, així, que l'escoltava sempre. Llavors escoltava les cròniques que feien cada hora, llavors després feien música, i llavors m'apuntava a les notícies, les passava a màquina. Sí, era, jo estava destinat a ser periodista, llegia a La Vanguardia, era un nen molt repel·lent. I jo anava al col·le amb La Vanguardia sota el braç.
Oh.
Era l'únic... Ara em veig allà mateix i em donaria un gep d'hòsties.
Una Vanguardia que l'hem de recordar, allò en blanc i negre,
en
castellà...
Negre, que tacava, allò que llegies, sí. I acabaves amb les mans negres, perquè la tinta es anava d'això. Sí, jo volia ser també corresponsal, i recordo en aquella època era l'època de Nicaragua, Somoza, era els sandinistes, aquell periodista que van matar, els soldats de Somoza, i jo recordo que també m'exigia La Vanguardia i feia les meves cròniques, i sí.
I llavors aquí te'n vas cap al violí.
De sobte, bé, jo vivia a Premià de Dalt, teníem el veí que era flautista, que es va enamorar de la meva germana, i a partir d'aquí vam començar una relació. Ell em duia als concerts que feien l'OBC, i alguna fibra em va tocar en aquell moment, que llavors la música em va donar per tocar el violí. I sí, vaig començar tard.
Amb suport a casa, per això, Jordi?
Sí, suport a casa, sí. Una altra cosa és que poguessin donar aquest suport. No, perquè ja es va coincidir també amb una crisi econòmica familiar. La idea era fer que jo fes periodisme i música alhora, però havia d'escollir, i vaig escollir la música. Sí, va ser moments difícils, però mira, ara ho miro en perspectiva i... costa, no? Costa de veure com és que aquesta tossuderia, no? De fer música, no? El més fàcil hagués sigut fer una altra cosa, però... Bé, no. I llavors va anar bé, i llavors a partir d'aquí vaig anar a començar a fer classes a l'escola dels germans Claret, que tenien a Barcelona. Després ja no podia pagar-la, vaig tenir professor particular. Em va ajudar molt el Pere Bardagí, que és un violinista, un gran violinista, una saga familiar dels Bardagí, que tocaven amb Serrat i totes aquestes coses.
I Jofre era el germà que
composava.
Exacte,
sí, composava, i era guitarrista també del Serrat, i sí. I de l'Àngel Casasou. I recordo que el Pere Bardagí em va ajudar molt i em va introduir també en el món del bolo, i vaig començar a gravar, a enregistrar discos de la Trinca. Encara se sent el meu violí per allà, en algun moment, en aquests discos.
Home, la Trinca enregistrava molt sovint, eh? Era la periodicitat ara que tenim a les xarxes socials,
sí.
Eren els discos de la Trinca, llavors.
Exacte, no, sí. Em sembla que vaig enregistrar dels últims, em sembla. Dels últims de la Trinca, i vaig tocar la inauguració de TV3, imagina't. No sé quants anys fa d'això ja. I vaig tocar amb l'Àngel Casasou, que hi havia en aquell moment, que hi havia música, i recordo alguns bolos de fer-los allà, i allà va ser com, més, a poc em vaig anar introduint en el món.
I llavors acabes de president de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bueno, primer vaig anar a l'Orquestra de Cambra del Palau, però de la música de Barcelona, al final em van acomiadar. Van acomiadar perquè jo també era un revolucionari i les coses allà no m'agradaven com es feien.
S'acabes la barricada.
Després el temps m'ha donat la raó, però amb el Palau de la Música.
Clar, perquè el
perquè
el que es va trobar després, no?
Era època millet, sí, bueno, però... Sí, no, a mi no, no. I jo també era molt revolucionari, molt passat de voltes. I no, tenien raó, em van acomiadar amb raó, vull dir, no em queixo, tenien raó per acomiadar-me. I a partir d'aquí havia les proves a la Simfònica del Vallès i vaig fer les proves, vaig entrar com a violinista i al cap d'uns anys, no sé per què, també vaig pensar que estava fart de fer de prima donna, de primer violí, i volia alguna cosa més reposada, una cosa que em donés més perspectiva també de les coses, i la viola és un instrument que no és ni agut ni massa greu, que està al mig, que escolta molt, que també actua, i em va agradar, i em vaig passar la viola.
Entenc que és un canvi que no és traumàtic, eh?
No, només qüestions tècniques, una mica més de pressió, i depèn del conducte de l'arc, a vegades també varia, però no va ser traumàtic. Només i aprendre't una nova clau, que era la d'Om 3, i ja està. Però això no era cap problema.
Parles d'una experiència com la del Palau, que vulguis que no, era un gegant d'aquests molt vertical, no? No cal que repassem totes les notícies que han sortit després de Millet, Montull i companyia, i desemboques en una altra entitat que precisament és un format més cooperatiu, no? És una mena d'agrupació molt més particular.
Sí, a més jo vaig entrar en un moment, bueno, sempre ho dic això, vaig entrar en un moment en què no es cobrava a l'orquestra perquè no podíem pagar. I era un moment de trànsit, precisament de passar de la seva dependència de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell a la independència, podem-ho així, diguem-ho així, de convertir-se en una societat anònima laboral. Entre els músics alhora són els treballadors i són els accionistes i, per tant, són els propietaris de l'empresa. Sí, sí, va començar.
I estàs de president?
I estic de president des del 2008, sí. Res, va haver un moment en què jo creia que caldria donar un cop de timó al projecte. Vaig presentar una proposta als companys amb un equip també dels companys de l'orquestra, el van aprovar i des d'aleshores, doncs, aquí estic.
I tirant endavant una entitat que té una cartellera gruixuda, que fa moltíssimes coses per a tot el país i que s'ha guanyat, amb molta raó, molta justificació, una valoració molt positiva.
Sí, home, Simfònica del Vallès, la feina que fa, jo penso que és, no ho digui perquè jo sigui el president, però fa una feina realment extraordinària. Molts directors ja ho diuen, la veritable Orquestra Nacional de Catalunya sou vosaltres, per aquesta vocació de fer territori, de tocar moltes tecles, en el sentit de no només fer música clàssica, sinó en el sentit de fer música de qualitat que pugui ser traduïda també simfònicament, des d'acompanyar cantants, participar en festivals, fer música de cinema, fer diferents fusions entre aquest música i teatre i altres activitats i altres sectors artístics, i ball de ballet, en fi... Crec que ho hem de tocar tot el que sigui, i també perquè vivim en una societat on el que prima és el mercat, no? I aquí la cultura, el grau que té de suport per part d'institucions públiques és molt limitat, no?
I no sé si per unes pinzellades d'aquella frustració, si em deixes dir-li així, d'haver volgut fer de periodista, aquest amor per la ràdio que ens explicaves al principi, que també un bon dia vas decidir començar a explicar la música per la ràdio.
Sí, va haver-hi aquesta proposta per part de Ràdio Sabadell fa uns anys, que em sembla una fantàstica idea d'incorporar entitats també de la ciutat dins de la programació de la ràdio, i va arribar aquesta proposta allà a l'orquestra i vaig dir, home, doncs fem-ho, no? Bé, i de passada jo abans hi havia escrit articles, mig to humorístic, mig to irònic, com l'Espia de Mahler. I doncs, a partir d'aquí vaig dir, doncs, convertim aquest espai en el que és l'Espia de Mahler.
Avui t'ho faig explicar, per què l'Espia de Mahler?
L'Espia de Mahler perquè Mahler, quan va anar als Estats Units i al final de la seva carrera, ell era un home molt insegur, ja sabia que la seva dona li havia fet el salt, ell de salut també estava, no estava prou bé, i això li va augmentar aquestes inseguretats, i a l'orquestra, que era la Filarmònica de Nova York, ell tenia un dels músics que era el seu espia, i li deia el que els músics pensaven d'ell i com anaven les coses, com el consideraven. I a partir d'aquí, doncs, mira, vaig agafar l'Espia de Mahler, perquè és des de dintre de l'orquestra que explica, no?, li explicava, els que estaven d'acord i els que no estaven d'acord. I jo vaig agafar això, mira, l'Espia de Mahler, perquè és una manera d'explicar la música des de dintre, no?, des de dintre de l'orquestra.
Els que no el coneixeu, feu una cerca ara mateix, perquè trobareu un programa que no té res a veure amb el clàssic d'anar posant temes un rere l'altre, sinó que el Jordi fa una selecció a vegades temàtica, a vegades per algun gust concret, però on hi hem sentit des de, sí, alguna peça estàndard, bandes sonores, i a vegades sorolls i xiulets, si fa falta.
Sí, comença així. De fet, la sintonia és... És una de les quatre estacions de Vivaldi, però interpretada d'una manera molt, molt singular. Sí, home, hi ha diferents motius per fer-ho així. El primer és perquè aquesta és una ràdio, una emissora generalista, no és un específic de música clàssica, que només potser per als entesos, etc. No, era una cosa per divulgació i també per treure una mica, trencar una mica les barreres que existeixen entre el que és la música clàssica i el que és la música pop. Aquesta sensació de que la música clàssica és millor, entre cometes, no? És, si fas música clàssica, és, que no digui que no sigui veritat o que no sigui... Vull dir que hi ha molt tipus de músiques que toquen d'una manera especial a la gent i no especialment la música clàssica de tenir el patrimoni, de ser la gran música exclusiva, no? Sí que és un símbol de moltes coses, perquè la música simfònica, l'orquestra va néixer amb la idea... La idea que tenim avui d'Europa, entre cometes també, però l'orquestra va néixer al mateix temps que naixien la consciència dels drets de l'home, la consciència també, la consciència de la il·lustració. No? Allà va ser on començava la raó com a factor principal de l'activitat humana i naturalment té aquest patrimoni, però la música ha anat evolucionant, han anat creant altres músiques i avui fins i tot hi ha músiques que estan molt més a prop de la gent que no pas la música clàssica. La música clàssica està molt solidificada i molt tancada en un cercle que a vegades ens allunya precisament del que voldríem fer, que és estar a prop de la gent.
Justament t'he sentit dir diverses vegades que sembla que hi hagi un interès per donar aquesta imatge de que la música clàssica és alguna cosa elitista.
Sí, jo crec que sí. Jo... Tothom li agrada sentir-se especial i consumir, diguem-ho així, o tenir coses que els altres no tenen. No? I en aquest sentit, si tu te'n vas a una obra molt estranya o molt que l'altra gent no coneix i t'aferres allò, et sents més especial, no? Potser millor i tot, no ho sé. I això és el que no m'agrada d'aquest factor de la música clàssica. No? Jo de vegades el menyspreu que hi ha fins i tot en el mateix sector. No, és que sempre es toca el mateix, sempre es toca la cinquena de Beethoven. Sí, però ignorem quins són els contextos, i sobretot en aquest país. L'any passat vam tocar per primera vegada, crec, la cinquena de Beethoven a Sant Feliu de Codines. Sí, aquesta idea de veure la vida des del teu melic, no? Clar, jo, aquesta minoria, no? Aquesta minoria del sector, que diu que sempre estem tocant el mateix, i després que hi ha una immensa majoria que li agrada sentir la cinquena de Beethoven potser cada any, o la novena de Beethoven potser cada any, i perquè em fa arribar a la conclusió de que realment nosaltres no fem música per aquesta gent, sinó fem música, no, per tota l'altra que gaudeix d'escoltant aquestes obres, de tot el repertori, gaudeix de presentar-les d'una manera també més informal, amb diàlegs també amb la gent, que el director també parli, que intentant trencar els protocols de com es presenta la música simfònica, i també doncs unir-ho amb altres també disciplines artístiques, no? El teatre, el cinema. Jo crec que no sóc tan ambiciós això de que diuen de la música t'ha de... no sé com dir-ho. La música clàssica és l'humanisme, no? A partir d'aquí tu seràs... Si escoltes Bruckner seràs millor que si escoltes... com es diu? Rigoberta Bandini. No? Doncs no, la veritat és que no. No és així. Hi ha altres riqueses que pots adquirir, però la música no canvia la gent.
I a més deies que aquest debat fa com 100 anys que s'està sempre empenyent cap a voler vendre aquest elitisme de la música clàssica que no té per què ser tal.
No, la música, més que com un... Sí, més que un gaudi cultural, a mi, a l'orquestra en general, ens agrada que tingui un caràcter molt més participatiu. La música s'aprèn a estimar-la tocant-la. I com més participatiu és l'acte de fer un concert, millor. És que en el temps hi ha una gran barrera, s'ha fet cada cop una gran barrera, un gran... entre el que és l'intèrpret i el que és l'oient, no? L'oient pràcticament és molt passiu, no és com altres cultures, cultura oriental o cultures d'altres països, on la música, de fet, és un fet comunitari, és una acció comunitària, on tothom hi participa i això fa créixer no només la comunitat, sinó també un individualment. Aquí no, aquí hi ha una separació entre el que és el públic, que ha d'estar calladet, no aplaudir entre moviments, els especialistes, entre comestres, et diuen el que has d'escoltar i el que no has d'escoltar, el que has d'aplaudir i el que no has d'aplaudir, i després està el gran negoci dels grans solistes internacionals, dominats per agències internacionals que decideixen qui toca on i a qui. Tots pràcticament toquen d'una manera molt estàndard, el mateix concert de Beethoven el pots tocar, sentir igual per 500 violinistes de tot el món. Hi ha molt pocs que facin els seus desells. Si intentes sortir de la norma de seguida, hi ha els puristes que et diuen això no es fa, això no es pot fer, això no sé què. I nosaltres intentem, dins del que podem, trencar amb aquesta línia, perquè estem fent una música realment que és extraordinària. I si la presentes d'aquesta manera, no l'estàs acostant al públic, l'estàs allunyant. Li estàs dient, tu ets un... És com si fessis un favor, no? Els estàs fent un favor. No has de fer... D'educar, allò. Diuen, hem d'educar a la gent. Hòstia, ningú ha educat per escoltar els Beatles, no? I si vols, els Beatles, la història que tenen, l'anàlisi harmònic i fins i tot de les cançons, es podria dir moltes coses, però no ha calgut cap anàlisi harmònic perquè a la gent li agradi els Beatles, no? Doncs... potser hauríem de pensar una sèrie de coses, no? Jo crec que és necessari. Sobretot a partir de la participació. La gent ha d'entrar a la música d'una manera diferent des d'allà, des de petit. Ha d'estar més present a les escoles, ha de ser una manera natural i a partir d'aquí, doncs, és possible que s'arribi a un estat ideal. Però encara queda molta, molta feina per fer. Sobretot el paper de la música com a formació de persones, eh? I això, la formació de persones, no és només escoltant, sinó participant, tocant amb altres... I penso que això és essencial i és una cosa que nosaltres també promovem molt a partir dels projectes socials, no?
Mira, de fet, ara m'acabo de recordar que aquest matí he obert el Twitter i un usuari que no conec deia, aquells que t'apareixen així que dius no sé per què ho veig això, però aquí està, deia, us poso aquest vídeo perquè sempre em dono molt bon rotllo, i era el vídeo on l'OSB aneu apareixent un per un els músics a la plaça de Sant Roc de Sabadell, que tu apareixes al quart, m'hi he fixat, per cert, he vist amb la barret, i mira, el Jordi ha sigut el quart en entrar. Com va anar allò?
Bé, allò era una flashmob promoguda per un dels nostres patrocinadors, que és el Banc de Sabadell. En aquella època estaven molt de moda les flashmobs, i vam dir, doncs podrem fer una flashmob de la novena de Beethoven, no? I bueno, l'impacte ha sigut brutal. Continua encara circulant per les xarxes. El vídeo té més de 90, crec que ara 92 milions de visites. Crec que és el vídeo de música en català, perquè és l'himne a la graella de Beethoven en la versió de Joan Maragall en català, no? És el vídeo de música en català més vist arreu del planeta, i que també va donar una imatge de Sabadell molt diferent, no? Una imatge de Sabadell, fins i tot comentaris de gent de tot el món que deia, aquesta ciutat, això és Europa, això és aquesta imatge, que crec que no ha sigut prou explotada o no ha sigut prou recollida, no? per qui pertocava, en aquest sentit, no? Per construir una imatge d'una ciutat realment diferent, a partir de la música, dic. I bé, no, va ser una experiència fantàstica que resumeix i sembla que és un exemple molt bo del que per nosaltres vol representar la música, no? a l'hora de fer-la. En un espai que és el carrer, a vegades jo dic que la música està en els auditoris no perquè la gent hi vagi, sinó perquè la música no surti, allò que és diferent. Aquí, en aquest sentit, la música surt, està al carrer, amb una obra que té molts significats dins, com és el himne de l'alegria de la Beethoven, i veus la gent gaudint, la gent, els nens ballant, els músics tocant. Jo crec que és un exemple molt bo del que pot significar la música com a instrument d'unió d'una comunitat, no? D'expressió d'una comunitat.
Ostres, ara has dit de la versió catalana de Beethoven i saps què m'ha vingut al cap? Aquell article de l'àvia catalana de Beethoven. Com està allò? Com ha acabat? Fes-me 5 cèntims.
Hòstia, allò va ser realment... No, ja te n'adones de... Ja te n'adones de... No sé com dir-ho. De les forces mediàtiques, de quin és també l'estat del periodisme en aquest país. No, fa temps de... Vaig fer un article així, en broma, eh? En broma sobre l'àvia catalana. En aquells moments...
2019, no? Més o menys?
2019, fa 2 anys, així, sí, en el programa sobre Beethoven, jo vaig llegir un article d'Andrés Ruiz Tarazona que deia que que possiblement l'àvia de Beethoven era espanyola, i possiblement del nord, i era Polls. Jo... Un dels possibles cognoms, que al final no era aquest, era Polls. I Polls era un cognom que era bastant habitual a Vilassar de Dalt. Jo havia viscut a Vilassar de Dalt. I llavors, a partir d'aquí, vaig fer la brometa, menys o més afortunada en aquells moments, de dir, pues mira, és possible que l'àvia de Beethoven sigui catalana, o no. Al final ja deixava clar, dic, és possible que sigui catalana, no? Sense cap intenció de res. Clar, aquest article el va pillar a aquest institut de Nova Història, no sé què, i el que era un article que era de difusió, era de broma, que estava a la web de l'orquestra, el van plantar ja a l'Institut Nova Història, com si fos un article d'un historiador.
Ciència pura.
Clar, ciència pura. Jo vaig veure això i vaig dir... És que al principi vaig rebre un amic em va enviar un WhatsApp. Diu, l'àvia de Beethoven era catalana. I jo vaig pensar, qui és aquest pirat? I vaig dir, això, Jordi Cos, dic, collons! Diu, què és això? I no, vaig dir, aquesta nova, sense el meu permís, van agafar l'article i el van planxar ja. Hòstia, i llavors s'hi desató la gran resposta mediàtica del, com es diu, quin nom li... Bueno, és igual.
Allò de què dius, lo de la bruneta mediàtica?
La bruneta mediàtica, clar, independentistes catalanes, dia Beethoven en la propia niente, i hòstia, què m'esteu dient? Però si jo no soc d'aquest color, no, és que no. Jo era un article de broma, era de... Però això per una banda, clar, jo estava entre dues aigües, no? I això com ho salvo? Bueno, primer normalment dient, hòstia, això és un contingut irònic, no podrà ser més o menys afortunat, però és que, i fins i tot en aquella època hi havia un que deia que era espanyola, no? I la meva taula de salvació va ser, que és l'únic diari que té, que és Defensor del Lector, i vaig escriure al Defensor del Lector explicant tot el que havia passat i diferents enllaços, perquè el País, de les notícies que havia publicat, havia anat canviant el titular a mida que l'actualitat sobre la possibilitat de que l'àvia de Beethoven fos catalana havia canviat. O sigui, el primer article, el primer encapçalament, l'abuela de Beethoven era espanyola i borratxa. Dic, hòstia, clar, i això sort d'una Twitter, ara no me'n recordo el nom, és una persona molt activa, que no sé per què va publicar, hòstia, mireu això, com ha anat canviant el País els titulars, no? I ara de sobte l'independentisme, no sé què. I clar, jo vaig escriure això al Defensor del Lector del País. Tot això, em va trucar el corresponsal del The Times de Londres i vaig dir, hòstia, no m'ha trucat ningú, cap periodista per saber si contrastar si això era... I ets el primer, vull dir, t'ho agraeixo molt. Diu, és que jo sempre consulto a totes les meves fuentes. Diu, mira, realment això és fer periodisme, no?
Exacte, si ell ho fa si ell i ho fa, tots els altres no han trucat...
I vaig explicar, escolta, no havia cap intenció de res ni de... No, i ho va veure claríssim que tu ets una víctima més d'aquest enfrontament, no? Aquest enfrontament sense cap ni peus entre dues, no? Entre dues visions molt extremes de veure... de la vida, tu ets una víctima més, no passa res. Però és que no em va trucar ningú. Vaig tenir un diàleg amb Twitter amb el que havia fet l'article al País. Res. Ell va dir, mare, tu vas dir, això queda dit. I jo li vaig dir, però tio, com pots dir això? I res, no em va escoltar. Cosa que demostra que la música no fa millor les persones. Un imbècil continua sent un imbècil. Amb Beethoven, amb Mahler i amb Bruckner. I per molt que s'ho faci. I res, i el defensor del país, una bellíssima persona, ho va entendre de seguida, ho va mirar, s'ho va... D'això, i va escriure un article, el defensor del lector, sobre Beethoven. I això més o menys va aclarir les coses, penso, no? Entre els que creien que jo m'havia tornat boig i que això era la vida de Beethoven. És que a mi m'importa... La veritat és que m'importava si era catalana o no era. És que m'és igual. Però... No, et dones compte, dius, hòstia... És perillós, vull dir, hi ha coses que, segons que em dius, bueno, això ja passa en el periodisme últimament. Jo sóc una víctima així petita, però hi ha víctimes molt més grans, no?, del que dius i del que pots dir i del que no pots dir. Crec que és que està vivint una època de censura bastant evident, no?
I dels de Nova Història...
La censura pròpia, l'autocensura, diu, hi ha coses que no pots dir.
No, clar, que ja no t'hi poses tu, perquè no...
Ja no t'hi poses perquè saps que tanquen la porta a diferents mitjans o coses que no pots dir.
I dels de Nova Història vas aconseguir que ho traiessin?
Sí, vaig parlar amb el d'això, que ho sabia, me'n sabia molt de greu, no sé què, que havia sigut un becari, que no sabia que no es podien publicar les coses sense permís... Sempre rep el becari. I res, home, no, jo... A més, li agraeixo la trucada, no? Home, és que la trucada és que vaig enviar un furofax, vaig parlar amb els advocats, dius, escolta, ho treus això, o al final és que la següent és anar al jutjat. I no, no, al final em va trucar i van treure l'article. Però sí, va ser desgrat, més va ser l'estiu. I jo recordo parlant des de la platja, parlant amb el d'Institut Nova Història, i ara és que les vacances, no? Sí, però sort de... No, jo agraeixo molt, el defensor del país, realment el defensor del lector del país, que va fer... una molt bona feina. I va fer un article que és preciós, va fer un article molt maco i molt ben escrit i definitiu. I jo crec que això... Bueno, que també és un perfil... El país va quedar retratat. Bueno, alguns del país va quedar retratat. I també va quedar retratat a la premsa, em sembla, en aquest sentit. I res més, vull dir, ja no, suposo que la gent ja no se'n recorda d'això, o això espero. Passa que ara, clar, dius, segons quines coses no pots escriure, no, suposo que... Fins i tot potser reforçaré una mica més l'accent, no? Perquè quedi ben clar que era ironia, perquè ara ja estic entre ironia i no, i perquè la gent digui, però aquest està parlant seriosament o no? I finalment, doncs, m'hauré d'abocar, dir, no, nois, des del primer moment això és una conya, o sigui que... Però, en fi... Sí, sí, ara sóc, per alguns sóc un peligroso, com era jo, no sé què em deien, peligroso independentista, no sé què.
Uns quants adjectius d'aquests per variar. Per cert, no us perdeu les promos de l'Espia de Mahler a la ràdio, que són una meravella. Per acabar, et demano que ens posis una cançó especial per tu i que ens en diguis el motiu.
Bé, la cançó és una cançó, és el final de la sinfonia número 2 de Mahler, perquè, de fet, amb aquesta obra va ser com va començar el meu... la meva, podria, afició, no?, per la música. Jo la recordo que la posava a tot volum quan tenia 15 anys allà a Premià. I ressonava per tot, alguns veïns van venir a queixar-se. Però aquesta música em va acompanyar durant molt de temps. A més, és el final de la música, que Auferstehe, que és Ressusciteu, és la Sinfonia de Resurrecció. I és un final, és una obra extraordinària. La tinc potser una mica més de distància, però... Sempre recordo que va significar, en aquell moment, va significar molt.
Jordi Gos, un plaer tenir-te a casa teva.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.